migdies de COPE Menorca, començant amb el programa El Mirall de l'Església. Estem setmanalment aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de facilitar contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Hem començat ja el mes de juny, en el qual pregam especialment el Sagrat Cor. Aquesta setmana celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, la Festa de l'Esperit.
Tenim preparades diferents informacions d'activitats, el comentari a l'Evangeli i una profitosa entrevista al bisbe auxiliar de Santiago, Monsenyor Jesús Fernández.
Tot això els hi oferirem si queden a la nostra sintonia els propers minuts. Comencem, i no, en l'Evangeli d'aquesta setmana.
Els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús va entrar i els va dir: «Pau a vosaltres», i els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles es van alegrar de veure el Senyor. Ell els va tornar a dir: «Pau a vosaltres, com el Pare m'ha enviat, també jo us envio a vosaltres». Llavors va anar damunt ells i els va dir: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdoneu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó».
Jesús, en el darrer sopar, presenta el projecte de missió dels seus deixebles enmig del món i veu que no l'entenen, ni es senten amb coratge de dur-lo a terme. Per això es diu: «Si m'estimau, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare que us donarà un altre defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'esperit de la veritat que el món no pot acollir perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo. Sou vosaltres qui el coneixeu perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. El defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit i us ho farà entendre». El que celebram avui, la festa de la Pentecosta, és el compliment d'aquesta promesa de Jesús. La presència de l'Esperit Sant en l'Església és el que fa possible que al llarg dels segles, tot i el pecat i les deficiències dels qui la formam, continuï anunciant la bona nova de la salvació que s'ha realitzat per la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist. El misteri de glosolàlia, de què ens parla el llibre dels Fets dels Apòstols, es pot dir és una percepció profètica de l'Església al llarg de la història. Doncs, a poc a poc, l'Evangeli va arribant a tots els pobles, s'anuncia amb totes i cada una de les llengües i tots els qui l'accepten entren a formar part dels membres vius de l'Església. Donem gràcies al Senyor per el do de l'Esperit que es repeteix al llarg de la història i continua present i vivificant en l'Església. A nosaltres ens toca ara a no posar obstacles a l'acció de l'Esperit, perquè l'obra de salvació de Jesucrist arribi a tots i amb la nostra vida glorifiquem Déu que tot ho disposa per a bé dels qui l'estimen. Que la nostra vida fidel a Jesucrist sigui un treball constant per derrubar el mal i el pecat del món i per la força de l'Esperit Sant i el ministeri de l'Església es vagi revisant l'encàrrec del Senyor. Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui es retindreu, li quedaran retinguts. L'Eucaristia que celebram a l'Església la celebram per la força de l'Esperit Sant, qui manté la presència viva de Jesucrist en ella i ens enforteix per dur a terme la mateixa obra de Jesucrist enmig dels homes i dones del nostre temps.
Des d'Is Pentecosta Jove de Cairoi, escoltam Pentecosta Ardent.
Perquè estimem els homes, perquè estimem el Crist, creiem en aquest món. Anunciem la joia del Déu que amb tu camina, del Déu a prop dels homes, del do de Déu per tot. Justícia, volem veritats fermes i solidaritat. Volem ser els millors signes d'aquest temps favorable. Volem que el regne apunti allà on no hi ha esperança.
Con motivo de la campaña de pastoral de la salud, ha estado aquí en Menorca Monseñor Jesús Fernández, que es obispo auxiliar de Santiago. Él ha expuesto en varias conferencias el tema del Laudato Si y también el porqué de los equipos de pastoral de la salud. Primeramente, lo quiero preguntarle, ¿por qué el lema de este año de la campaña pastoral de la salud? Salud para ti, salud para tu casa.
Bueno, porque tratamos con ese lema de descubrir que la salud personal va muy unida a la salud ambiental, es decir, a la salud del planeta. Y en la encíclica el Papa Francisco hace ver que efectivamente la pobreza, también la pobreza de salud, va muy relacionado con la pobreza, el deterioro del medio ambiente. Nosotros nos hemos planteado desde la campaña motivar a las personas y formar a las personas en la idea de que cuidar la salud nos exige o nos pide pues cuidar también el medio ambiente. Y una forma, por lo tanto, de prevenir la enfermedad es cuidar ese medio ambiente.
En este documento del Papa, Laudato Si, es un clamor en la petición que hace a toda la humanidad de que cuidemos el planeta, la casa común, como habla. ¿Qué directrices tendríamos que poner ante este documento de cara a que todo el mundo seamos más conscientes?
Bueno, efectivamente, el Papa deja muy claro en la encíclica que hay unos síntomas de que la Tierra, digamos, tiene quebrada la salud. Efectivamente, él habla de la disminución del agua, habla de la contaminación, habla del cambio climático, habla de la pérdida de biodiversidad. Y ante esa realidad, iluminados por su palabra y por determinados principios de la doctrina social de la Iglesia, reclama de nosotros una conversión. Él llama conversión ecológica. Una conversión que tiene que partir, en primer lugar, de nuestra propia conversión personal. A esa conversión, sin duda, ayuda un pensamiento holístico, es decir, un pensamiento que descubre que las cosas están conectadas, que no funciona nadie por sí mismo, sino estar en relación, que cada ser humano y cada ser de la naturaleza, animal, planta, mineral, todos tienen su valor, todos tienen su sentido. Pensemos en el valor que, por ejemplo, le daba el Señor o que le daba San Francisco de Asís. Entonces, esa conversión personal se realiza a partir de descubrir unas verdades fundamentales. Se realiza también al tiempo que convertimos en oración nuestra relación con Dios y lo hacemos llevando ante Él nuestra preocupación ambiental, nuestro dar gracias por ese don que el Señor nos da a través de las flores, del agua, de las estrellas. E incluso cuando celebramos los sacramentos, porque los sacramentos utilizan elementos naturales, con lo cual son un canto al Dios creador también. Por lo tanto, conversión personal y luego también conversión comunitaria, que afecta a políticos, economistas, educadores e incluso educación o cambio, transformación estructural, creando estructuras de un mayor cuidado del ser humano y mayor cuidado del medio ambiente.
Me ha llamado la atención algo que ha dicho en una de estas charlas, que la pastoral de los enfermos, que antes hablábamos, actualmente se intenta de que se llame cada vez como pastoral de la salud, yendo, por tanto, ya a este otro apartado de los temas que ha tratado. ¿Por qué hoy tenemos que hablar de pastoral de la salud?
Porque hablar de pastoral de enfermos es valioso, la Iglesia lo ha hecho siempre, y siguiendo los pasos de Jesús, que ponía especial interés en cuidar de los enfermos y en predicar el Evangelio. Eran sus dos tareas principales, junto con la atención a los pobres. Por lo tanto, la Iglesia lo ha hecho siempre. Pero también descubrimos que Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida abundante. Es decir, Jesús no solo quiere que el enfermo tenga salud y, sobre todo, tenga salud social, moral, espiritual, sino que quiere también que tengamos plenitud de vida. Quiere que tengamos una salud auténtica. No solo se preocupa de remediar la falta de salud, sino que procura que tengamos una vida en plenitud. Por eso lo planteamos en sentido más positivo y más integral, por otra parte, porque si hablamos de pastoral de enfermos, nuestra acción se reduce a un tipo de personas, cuando en realidad en el concepto de pastoral de la salud incluimos ya una ampliación de destinatarios. Ahí estaría también la familia, estaría incluso los profesionales que les atienden. De hecho, en nuestra pastoral de la salud están incluidos profesionales sanitarios. Hay un movimiento que se llama PROSAC, que es de profesionales sanitarios. Es decir, ampliamos el núcleo de personas destinatarias, incluso de agentes de esa pastoral.
Y dentro de esta pastoral de la salud, en cada diócesis, en cada parroquia, ¿cómo deberíamos organizarnos?
Pues yo creo que es fundamental el establecer un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que tendrá unas grandes ventajas, porque lo que se trabaja en equipo es más eficaz y sobre todo es más testimonial. En la Iglesia necesitamos también testimoniar hoy que somos comunidad. La Iglesia es comunión, y entonces también en el trabajo en este sector de la salud debe manifestar ese modo de trabajo que el propio Jesús realizó al elegir a 12 discípulos. Por lo tanto, efectivamente debe ser un trabajo en equipo, teniendo en cuenta además que ese equipo tiene muchísima tarea en sus manos. Esta misma mañana hemos hablado de la creación de una cultura de la vida, es decir, hay que promover una vida sana. Tenemos que intentar coordinar distintas actividades cerca de los enfermos. Tenemos que atender al enfermo, acercarnos a él, tratar de vislumbrar cuáles son sus sufrimientos, sus esperanzas y ayudarle a caminar hasta una identificación con Cristo en el misterio pascual, que le ayude a dar sentido a su vida y a su muerte. Pero además tenemos que atender, y el equipo pastoral de la salud de la parroquia puede acompañar a la familia, en fin, puede integrar al enfermo dentro de la comunidad, porque su capacidad evangelizadora es muy grande.
¿Quién y cómo debe ser un agente de pastoral de la salud?
Se supone que es una persona y hay que pedirle, aunque no sea en un grado excelente, pero que en principio estas personas llamadas a participar, a colaborar en el equipo de pastoral de la salud en cada parroquia, se supone que tiene pues un carisma, es decir, un gusto y unas aptitudes fundamentales, que sea capaz de trabajar en equipo, huya del protagonismo personal, que sea responsable, que sea discreto, es decir, que sepa guardar un poco el secreto y la confidencialidad con las personas que trata, que sea persona además de fe, que viva su fe también en comunidad, que esté dispuesta a comprometerse con la parroquia. En fin, creo que estas son las actitudes fundamentales. Podría añadir también que esté en disposición de formarse permanentemente, es decir, que aprenda de su actividad y que comparta ese aprendizaje con otros.
Pues muchas gracias, Monseñor Jesús Fernández, por sus palabras y sobre todo para animarnos a estar más cerca de los desfavorecidos.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por este tema tan importante para nuestra Iglesia.
També des de dins de Cairoi, Pentecosta Jove, ara, amb un to més suau i reposat, construïm el regne.
Cap mes de maig ha vingut ple d'activitats, ara n'hi explicam algunes.
Ara en Sebastià ens passaràs informació referent a la trobada pastoral de la salut.
Amb el lema Salut per a tu, salut per a la teva casa, el Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut celebrarà diumenge dia 21 la trobada anual amb motiu d'aquesta jornada, que es celebra el 6 de diumenge de Pasqua. La trobada es va dur a terme al Santuari de la Mare de Déu del Toro, que s'inicià amb una presentació per part del delegat de la pastoral, el prevere Cristòfol Vidal. Acte seguit, el bisbe presidí la celebració de l'Eucaristia, en el qual hi pronuncià la homilia. N'extraïm unes paraules que hi pronuncià.
La campanya d'aquest any, que té com a tema Pastoral de la Salut i Ecologia Integral, vol ser una crida a prevenir la malaltia. Es convida, d'una banda, a tenir cura de l'entorn en què vivim i, d'altra, a estar a prop dels germans malalts. Com ha escrit el Papa, és precís tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres, que tenim una responsabilitat pels altres i pel món. A la Jornada Mundial del Malalt podem trobar una nova motivació per col·laborar en la difusió d'una cultura respectuosa de la vida, la salut i el medi ambient.
Acabada la missa, la Coral Ressol, que està integrada a l'Associació Democràtica de Jubilats de Ciutadella, oferia un sentit concert, amb un variat programa de cançons conegudes.
De la jornada de formació per preparadors del matrimoni que va tenir lloc, ens informa la nostra companya Navero.
El passat dissabte, 13 de maig, va tenir lloc al Toro una jornada de formació organitzada pel Secretariat de Pastoral Familiar, adreçada als preparadors del sagrament del matrimoni. La xerrada de Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca sobre l'amor is Letitia, va donar peu al diàleg i a la reflexió dels participants. Cal una renovació profunda en aquest canvi d'època, per tal de poder acompanyar, discernir i integrar millor les parelles a la llum de l'Evangeli. Va concloure la trobada amb un dinar de germanor amb l'assistència del nostre bisbe Francesc. I pel que fa a la trobada del bisbe amb els mitjans de comunicació, ens passa informació en Sebastià.
En la primera trobada dels periodistes de l'illa, convocat amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, es celebrarà fa uns dies al Toro. El bisbe de Menorca es va expressar en claretat, assenyalant que no tenc nostàlgia d'un temps passat, amb una església que era omnipresent, sinó acceptar que estem en minoria. Som constructius i infonem esperança i valors cristians a Menorca des de l'Evangeli, donant continuïtat a un treball viu que he trobat en les parròquies i en els sacerdots, molt il·lusionats i esforçats. La trobada amb els periodistes va tenir lloc 139 dies després de l'ordenació episcopal de Francesc Conesa, que va manifestar: "Vaig descobrint en Menorca una religiositat viva i una església en gran arrelament." A la trobada, el bisbe va fer una breu presentació del document amb motiu de la jornada dels mitjans de comunicació. Així ho resumí el document del papa.
Perquè ara ve Manchester i vindran més coses, però sí que junts podem caminar a millor, en esperança. El papa diu al final una cosa molt polida, diu: "L'esperança és la més humil de les virtuts, perquè roman amagada en els plecs de la vida, però és similar al llevat que va fermentar tota la massa." Jo crec que sí, és així. Em recordava també això, Charles Peggy, també, que té un poema de l'esperança molt polit, també, que parla de l'esperança, que és la més petita de totes les virtuts, va de la mà de les altres. Bé, és un poema així metafòric, no? Perquè pareix que la fe, la caritat, és molt important, i l'esperança. Però l'esperança és molt important també per a caminar en aquest món, per a viure cada dia. I jo crec que en l'enfocament de les notícies, la presentació de la comunicació és molt important, infondre esperança.
I ara sí que els anem a explicar les activitats que podran assistir aquesta setmana. Comencem per demà. Reunió de confraries.
El senyor bisbe vol mantenir un contacte amb tots els germans majors de les confraries de Setmana Santa de la nostra diòcesi. Amb tal motiu, els convoca una reunió al Santuari La Mare Déu del Toro, que es celebrarà demà dissabte a les 12 del migdia.
Amb motiu de Pentecosta, primer de tot, una pregària al monestir de Santa Clara.
Les germanes clarisses conviden a la trobada de Pentecosta que, amb el tema l'esperit, presència amorosa i silent, gravidesa creadora, que correrà a càrrec de Maria Dolores Gòrriz, es celebrarà demà dissabte a les 6 del capvespre en el monestir de Santa Clara a Ciutadella. Després de la conferència hi haurà una estona de descans i tot seguit la pregària, que recordant que és oberta a tothom.
I també Vetlla de Pentecosta a Mó.
Demà dissabte, a les 9 del vespre, a la parròquia del Carme de Mó, es celebrarà la Vetlla de Pentecosta preparada pel grup Música i Evangeli. Animem a participar, tot demanant el do de Crist ressuscitat al seu esperit.
I per acabar, Consell Diocesà de Pastoral.
El bisbe de Menorca constituirà oficialment el nou Consell Diocesà de Pastoral després que s'han fet els diferents nomenaments de representants arxiprestals i de les diferents delegacions. La reunió està prevista per al proper dissabte, dia 10 de juny, a les 11 des de matí, en el Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Demanant-hi de la vinguda de l'Esperit per tots nosaltres, els hi deim adeu.
Encantats, com sempre, d'estar amb tots vostès.
Molt bon cap de setmana.